La selectivitat és un dels punts clau del procés educatiu d'un jove. Potser, fins i tot, almenys els que hi hem passat, quan mirem enrere, pensem que potser es va fer massa gros en el seu moment. Però avui, per saber una mica com ho viuen els adolescents i també quina mena de consells els hi podem donar si tenim algú proper que s'estigui acostant a aquests exàmens que es fan el 12, 13 i 14 de juny, doncs per poder-li donar algun consell, per poder-lo ajudar una mica, tenim amb nosaltres el Carles Ventura, que és coach de joves i famílies. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Avui la Susana no hi és, però ens ha fet arribar el convidat. La saludem des d'aquí, encara que no hi sigui.
Sí, sí, vinc en representació de Building,
d'aquesta associació. Exacte. N'hi ha per tant amb la selectivitat, Carles?
Sincerament, no.
Sort que algú m'ho diu a mi, també, perquè a vegades...
Sí, hi haurà nanos que sí que necessitaran una nota molt alta i estaran patint perquè s'hi juguen molt i justament aquella dècima amunt o avall pot marcar molt, però habitualment i normalment, si el curs més o menys ha anat normal, les coses sortiran com han de sortir.
Perquè pot ser que, com a entorn de l'adolescent, en fem un gra massa de què és tot això?
Pensa que el nano, quan comença ja a segon, tercer, s'ho comencen a dir-li. Jo crec que a vegades, perquè els professors tampoc tenen més recursos per controlar-los o marcar-los una mica més, i comencen a amenaçar-los, no? Que això és molt important perquè entrarà a la selectivitat. Això és de cara a la selectivitat. Això compta per la selectivitat, compta per la nota de tall. I és com... Jo a vegades m'imagino els nanos aquests de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. Me'ls imagino com amb una espècie de peixera, amb els vidres al voltant, una mica com aquí a l'estudi de la ràdio, no? I la gent passant al voltant i tothom mirant, a veure què fan, i com estan, i si estaran a punt, i si donaran la talla, i si estaran preparant-se suficientment. I tota aquesta pressió de tants anys, al final vulguis que no, els marca, no? L'entorn és competitiu, és normal que hi hagi pressió, però no fins al punt que a vegades els pares i l'entorn en general els hi posem.
Perquè, a veure, un adolescent de 16, 17 anys... és autònom, és capaç de prendre les seves pròpies decisions i, de fet, les hauria de prendre, no?, d'alguna manera, per, en aquest sentit, de cara a preparar-se per un examen. Ell sap que hi ha en joc.
Saben el que hi ha en joc, però també és molt complicat, eh? Jo a vegades penso, jo soc de l'època del BUP i del COU, i també penso que a vegades amb la tecnologia que hi ha actualment, l'accés al multimèdia, etc., jo no sé si hauria acabat un batxillerat en aquests temps d'avui en dia, no?, perquè hi ha moltes distraccions i posar-se les piles, concentrar-se i focalitzar-se és difícil quan tens tants inputs externs que t'estan cridant l'atenció. Ara bé, també hi ha una cosa important. Parlem molt del que són la part de colzes i d'estudiar i de memoritzar, però hi ha una part molt important que és com la persona afronta això, no? Nosaltres des d'EdBuilding oferim unes xerrades també sobre com el jove es pot preparar mentalment, emocionalment, sobretot, de cara a aquesta fita important de la seva vida, que és molt important. Hi ha una sèrie de consells pràctics també perquè ells arribin allà no tremolant, no amb aquest neguit, sinó que senzillament puguin ser ells mateixos, donar el millor i viure com una experiència que després recordin amb molt de carinyo.
De fet, la selectivitat, com el carnet de conduir, actua una mica ara com actuava abans la mili, no? Era l'anècdota que més o menys gairebé tothom havia passat i quan amb un grup de gent que potser no es coneixia acabàvem parlant d'això. Tu que interactues molt amb ells, que hi parles molt, què és el que més por els hi fa?
Jo et diria, sincerament, hi ha dos pors. Una és a perdre un any, perquè hauré de tornar a examinar-me, si no em surt bé, i hauré d'estar un altre any allà i tornar a fer això, que em fa moltíssima mandra. I l'altre, que jo crec que és fonamental, és el decebre a l'entorn, decebre als pares. És que els nostres fills... Ara, abans miràvem el passat, tornem a mirar el passat. Abans el que volies era marxar de casa, tenir 18 anys, tret un carnet de cotxe i sortir de casa. Ara els nois estan molt bé a casa, tenen molt bona relació amb els pares, s'expliquen moltes coses, tenen el seu espai, i la confiança que hi ha amb els pares és molt gran i tenen molta admiració i molt bona relació. Patir per trencar aquesta relació, per no estar a l'alçada, per decebre'ls, que un cop que he de fer alguna cosa ja de gran, resulta que no he arribat a les expectatives, i això per l'autoestima seria molt complicat, no? I jo crec que és la pressió aquesta que es posen d'arribar a un nivell, de mostrar que poden.
I en aquest sentit, per tant, què és el que els hi passa? Es poden arribar a bloquejar? Poden arribar d'alguna manera a voler fugir, metafòricament, d'estudiar, de la...
Hi ha algun cas concret que arriba a la selectivitat i es pot quedar en blanc una estoneta, però normalment van preparats i saben que ho han de fer bé, no? Més que res, com viuen aquests mesos anteriors, no? Ja des del primer de batxillerat, sobretot, però sobretot el segon, aquests nervis, aquesta angoixa, aquest patiment continu, aquesta pressió de l'entorn que no els deixa disfrutar una època que és fantàstica, als 16-17 anys, és que és una època bonica de la vida que haurien d'estar estudiant molt, però també disfrutant. I això a vegades queda una mica endarrerit perquè la culpa de no estic estudiant quan hauria d'estar estudiant, i les pel·lícules que ens muntem tots, no? Aquest Netflix que tenim al cap, que ens fa veure les coses com fora de registre, molt més grans del que serien.
Perquè, és clar, a més arribes a segon de batxillerat, el curs és una mica més curt perquè precisament hi ha la selectivitat, estàs constantment fent models d'examen. Hi ha alguna manera que els professors puguin ajudar una mica els alumnes a potser fer la bola una mica més petita?
Sí, mira, jo deixa'm que et digui algunes idees que van sortint per aquí, eh? La primera és que els nois o les noies d'ara, que estan tan ficats en aquesta moguda tecnològica i dels estudis i tot, que també puguin parar de cop en quan i ser conscients de com se senten. A mi m'agrada fer un joc molt sovint que els dic als nanos, envia'm un emoji de com et sents amb aquest tema. I quan parlen de la selectivitat també hi ha emojis de cares amb les mans així com exclamant-se, la pistola, la bomba, com que estan agobiats amb aquest tema. I només adonar-se'n de realment que ho estan portant malament ja obre la porta a parlar de què podries fer per canviar una mica això. Perquè aquest estat emocional fos una miqueta més fàcil, plàcid i que t'ajudi a rendir més. Perquè com més agobiat estàs, menys rendiràs estudiant i amb l'examen, no? Llavors aquest primer pas que seria conèixer-te una miqueta més i veure com vols estar tu emocionalment, no? Després hi ha una altra part. T'estàs cuidant o no? Clar, si el que jo faig és anar a dormir tard perquè estic amb el mòbil, m'aixeco i m'he de posar estudiant a l'institut, etc. I després no puc avui ni anar a jugar a futbol amb els amics o no puc ni siquiera anar a parlar amb els amics perquè tinc la selectivitat aquí al davant. Clar, estàs limitant-te tant que el teu cervell al final es bloqueja i diu prou d'això, li agafes una mania, no? I no estàs tranquil. Llavors el fet de dormir, menjar bé aquesta època, mantenir les relacions amb els amics, de poder seguir connectat amb aquella afició que tens, vale? Que igual ara no tindràs 2 hores diàries per escriure contes, si és el que t'agrada, o per sortir a passejar per la natura, però busca aquelles tonetes sempre perquè quan desconnectes, després tornes amb moltes més ganes. I aquí hi ha tanta pressió pel curt termini per la selectivitat que és això, que a vegades ens n'oblidem de cuidar-nos una miqueta, no? Mm-hmm. Més cosetes importants que també com a professors, familiars o professionals que treballem amb joves podríem fer de cara a la selectivitat és estar una mica pendents de com t'estàs parlant a tu mateix? A vegades sents nanos que diuen, total, per què hauria d'estudiar si al final pregunten el que voldran? Un any van preguntar no sé quina paraula, sinalefa, bueno, no sé, alguna cosa d'aquestes que ningú sabia, no? Clar, és que segur que fan una d'aquestes i faci el que faci, per molt que estudi tampoc no sortirà bé i segur que anirà fatal i puntuen com els hi dona la gana.
El positivisme, sí.
Ens diem unes coses que ens matxaquen i que ens enfonsen l'ànim. Sí, allò de mirar la part positiva, de dir, ostres, estic acabant una època fantàstica, m'he tret un batxillerat que no tothom se'l treu, tinc l'oportunitat ara de fer un examen bonic i que et pugui dir, ostres, ser content que estic. I només mirem aquesta part negativa, no? Llavors, aquestes veuetes de ja m'hi posaré més tard, vinga, fem un capítol més, una partideta més abans de... Quan dic un capítol, em refereixo a les sèries o
sí,
a YouTube,
tant,
no?
Sí, i tant, nosaltres, això ens ressona al cap, això ho hem fet tots.
Grans i petits.
I tant.
Que nosaltres pensem que ells són els deixonsins, però és que al final ho fem tots, no? I en aquesta època, doncs, que ells també siguin molt conscients de que quan aquesta veueta els hi diu, ostres, va, un altre capítol de Netflix... Doncs que ells siguin prou forts per dir, escolta, no passa res, el veuré a la nit. I ara, de moment, m'hi poso i em trec la feina de sobre, ordenar una mica la vida.
Però això, al final, els hi demanem que ho facin els adolescents i potser no ho sabem fer ni nosaltres. Jo, ara mateix, que m'has posat aquest exemple, mira, l'altre dia m'havia de matricular una cosa i anava deixant passar, i al final, el dia que la meva parella em va dir, o ho fas ja, o truco, i em diu, no, és que només queden 11 places de 130. Dic, doncs corre, ara fes-ho. Però jo tinc 30 anys, vull dir que no és que diguis, ostres, estic demanant una cosa que...
És que, a veure, no ens enganyem, el nostre cervell és una màquina superpotent que té el 4% del pes corporal i gasta el 26% de l'energia. Aquest cervell el que vol és gastar la mínima energia possible, és poder mantenir-se molts anys i sobreviure. I entre posar-se a fer un resum d'un tema de socials, d'un dossier de matemàtiques, o contestar un momentet al WhatsApp o mirar una mica a l'Insta, el cervell no és tonto. El servei ràpidament anirà a la part més fàcil i aquí hem de ser una mica disciplinats tots, grans i petits, perquè després ens sentirem millor, i ho sabem. I haurem fet i direm, ostres, sí que burro que era, si total eren 10 minuts. Però bueno, aquest petit esforç hem de fer i no sempre estem acostumats. I més els nostres joves, que moltes vegades els hem cuidat molt, tant que els hem sobreprotegit una miqueta i no estan potser acostumats amb aquesta disciplina o aquest esforç.
I com a... És a dir, ara digues que els hem sobreprotegit una miqueta. Ha canviat una mica el que és ser jove ara del que és ser jove, per exemple, tornem a 15 anys enrere, eh? Per exemple, quan jo en tenia 15. Ha canviat molt més, potser, que en els 20 o 30 anys anteriors?
Sí. Sí, a veure, jo fa 10 anys que hi treballo, no els he vist tan enrere com dius tu, però inclús amb aquests 10 anys he trobat un canvi brutal, que primer que trobava sempre eren casos de nois i noies amb l'autoestima baixa, vale? Doncs em costa relacionar-me, em costa creure que podré estudiar, i amb els anys he anat canviant i ara trobo molts temes de motivació. Motivació perquè no aconsegueixo posar-me amb els estudis. Per què? La dispersió. Igual que ara les pel·lícules cada cop tenen més soroll, més moviment, capítols més curts i tot és molt més ràpid, perquè hi ha moltes com diríem, interferències de la teva atenció, doncs amb la tecnologia, amb els canvis que hem viscut socialment, això està afectant moltíssim. Llavors, sí, és molt més difícil ser jove avui, però és que, a més, l'entorn ajuda. Quan dius, ostres, algú que estudia i mires una sèrie de televisió, el primer que veus és un noi o una noia lletgets, com apagats, com tondets, però molt llestos. I, en canvi, el que és guapet i popular és el que després no és gaire llest. Dius, ostres, m'estan premiant a mi per motivar-me i per estudiar tal, no? Sembla que seria el friqui, no? Que a classe et diguin motivat és com un insult.
Home, això ja existia, eh? Això ja, existia,
és veritat. Però és molt trist, al final, que diguis, ostres, com estem fent aquests rols tan exagerats de que el nano que tira, la noia que li interessa en els estudis i tal, resulta que és la rara, no? I cada cop més. I sí, és que realment s'ha convertit en un món sense esforç, tot per la cara. Tu entres a la caixa, al Sabadell, a l'aplicació que tinguis bancària, i el primer que et diuen, ja tens un préstec preconcedit. De 1.000, de 10.000, de 100 euros que siguin. Ostres, és aquesta mentalitat, no? Ja ho tens per la cara, tot. Mm-hmm. Ara explica-li a aquest nano que no, que s'ha de currar, que et préstec l'ha de tornar i que ha d'esforçar-se i anar a treballar cada dia, presentar-se en les entrevistes de treball. No estan acostumats. I aquí és on nosaltres, com a pares i responsables d'ells, els podem estar molt més al costat en quant a animar-los, no per pressionar-los tant, sinó perquè vagin veient una miqueta el que seria el normal, que ens tenen al costat, que els recolzem en tot el que faci falta sense fer la seva feina.
En aquest sentit, la manera, fins i tot, això és un comentari habitual i bastant estès, que els pares d'ara tampoc són com eren abans, que segurament també cada vegada estem tots més enfeinats, que potser també d'alguna manera com que no convivim tant amb ells, o això en realitat no és així?
Potser no convivim tant, i això no t'ho sabria dir, el que sí que sé és que quan estem amb ells tenim moltes ganes d'estar bé amb ells, i volem ser molt amics, i volem ser molt propers, ens sentim joves nosaltres també, som una mica Peter Pan, sobretot els pares en masculí, no, d'ara, i llavors tenim aquesta tendència a voler estar per ells, ajudar-los, el món és molt complicat, a veure com puc jo protegir-los, com puc apartar les pedretes del camí abans de que se les trobin, aquell pare o mare que ja el nen petit li porta un nou kinder a l'escola abans de que el demani, no? Perquè volen tenir bona relació. I això al final el que està fent és uns nanos que no acaben de valorar bé el que dèiem, el valor de l'esforç, del treball, de la constància...
En qualsevol cas, tornant al que hem començat, que no n'hi ha per tant a la selectivitat. Una vegada passa... Fan aquesta reflexió?
Festa!
Sí, clar, evidentment. Merescudíssima, eh? No, jo per això no m'hi fico. Vull dir, però ells mateixos fan aquesta reflexió?
Ells mateixos després se n'adonen que no n'hi havia per tant quan ha anat bé. Quan no ha acabat d'anar bé, perquè en algun cas no acaba d'anar bé perquè el nano doncs, s'ha despistat a última hora o es pensava que en sabia més del compte. Però normalment sí, hi ha la satisfacció d'haver-ho fet bé i se celebra moltíssim. El que sí que et voldria aprofitar, ja que tornem al tema de la selectivitat, per aprofitar per posar una petita cunya, una miqueta més, que és un altre tema que si algun jove que ens està escoltant també és molt important per ells, que és plantejar-se si la gent que tenen al voltant és la millor en aquestes circumstàncies. És a dir, al meu entorn pot haver-hi zombis, gent que quan se t'acosten et roben l'energia i et venen i diuen, ostres, tu estudies molt, no? I llavors tu com... Ara no m'hi posaré, no?
Podria estar aquí al parc i...
Et poden venir, el que jo dic, pallassos, no? En plan de... Mira, seràs el més llest de tots aquells que suspendran les activitats, ha, 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 que et desanimaran. Hi haurà gent que et roba molta energia i aquí l'important també és que la gent que ens envolta la decidim nosaltres. I potser ara aquest mes i escaig que queda per la selectivitat és un bon moment per dir, escolta, aquí veuré més i aquí no veuré tant. Qui m'està ajudant amb el meu objectiu principal, que ara és la selectivitat, i qui no m'està ajudant tant, doncs escolta, ja ens veurem el juliol, no passa res. És molt important que facin aquesta reflexió, també.
Mm-hmm. Doncs dèiem que queda aquest mes crític. Quin consell li donaries? Algú primer que li donaries d'escolta, aquest mes, el més important és, més enllà d'això que acabes de comentar ara, però una altra cosa que diguis, ostres, això també ho has de tenir en compte, és importantíssim.
El que jo consideraria importantíssim, que estiguin tranquils. Que estiguin tranquils, perquè si no, quan hi ha molta pressió pròpia a vegades, molts nervis, no ho gaudeixes, no, et costa més posar-t'hi perquè et fa molt de pal, però quan no t'hi poses a sobre et sents culpable, però si t'hi poses potser no estàs fent prou, que s'ho prenguin amb molta calma, que ho gaudeixin, que porten molts anys estudiant, que ho han fet molt bé fins ara en general, molts d'ells, i que ara per uns dies més d'acabar de fer l'última empenteta, una miqueta de colzes, amb molta tranquil·litat, cuidar-se molt... i a disfrutar, que el dia de les activitats sigui per arribar allà i quasi visualitzar-se ells mateixos a la terrasseta del bar de l'estiu, d'aquell poblet que tenen, visualitzar-se allà i dir, jo vull estar així, amb aquesta tranquil·litat, pensant que hi havia l'escalforeta de l'estiu i entrar en aquella sala amb la idea de, uau, ja només queda aquest petit pas per acabar de mostrar el xulo que és tot i ja, tira.
Que pensin en el dia que aniran a recollir la, la nota a l'institut, no?
I que quan després entrin allà on vulguin estudiar i que si no ho faran l'any després, que tampoc no s'acabarà el món i que ells no per això són pitjors persones ni de ser, ni deceben a ningú.
Perquè d'alguna manera per ells viuen de, les coses les viuen d'una forma molt més intensa, com que no hi ha, allò de no hi ha tornada enrere en casos que alguna cosa no vagi bé. Nosaltres potser ara ho veiem amb més perspectiva, no? des de la distància dels anys, però ells ho viuen molt més.
Sí, la perspectiva temporal està molt limitada encara. Els científics t'ho explicarien en temes del desenvolupament del neocòrtex frontal del cervell, que és el que posa l'enteniment del temps, de les conseqüències, que encara ells no el tenen del tot desenvolupat. Llavors, ells no acaben de ser capaços del tot de veure què passarà l'any que ve. Només veuen que avui jo he de fer això i ho he de fer superbé. I això també et posa molta més pressió. Sí, totalment d'acord.
Mm. Doncs ho veurem, aquest 12, 13, 14 de juny, que segur que anirà molt bé a la gran majoria, i a qui potser no li vagi tan bé, doncs que no es desesperi, que hi ha hagut moltíssima gent que no li ha anat bé, que no li ha sortit exactament el que volia, i després ha descobert un món que potser no s'havia plantejat, també.
Sí, que al final entrem per un altre camí, al setembre, altres formes de fer-ho, i trobaran la seva forma. El sistema educatiu està muntat d'una manera que tothom pot reenganxar-se, que ningú es quedi enrere. Llavors ja convalidaràs assignatures d'una altra cosa o faràs un altre tipus d'examen, però al final ho acabaràs aconseguint. Si ho vols, ho pots aconseguir.
Jo en aquest sentit sempre explico l'anècdota d'un amic meu que va sortir de l'ESO i es va posar a treballar, no va voler saber res d'estudiar, al cap d'uns anys el van fer fora perquè treballava a l'obra. Va acabar trobant feina de zelador en un hospital i es va decidir que ell estudiaria. Es va treure un mòdul de grau mig i un de grau superior mentre treballava a jornada completa i ara està treballant del que va fer ell, que és informàtic, i estudiant la carrera d'enginyeria informàtica a distància.
Uau!
I això amb 30, ara té 31 anys, fa aquest any. O sigui que és, sempre hi ha l'opció, no?
És un gran exemple, no?, de que al final trobaràs el teu camí i el que ara et sembla com que et mors si no acabes d'entrar a veterinària per dir alguna cosa, després igual t'obre portes diferents, camins nous, que poden ser igual de fantàstics.
Doncs, Carles, moltes gràcies. Et poden trobar, en tot cas, si no m'equivoco, a Twitter, @venturacoach, i a www.carlesventura.com, si algú vol posar-se en contacte amb tu.
I a través de l'associació EdBuilding, d'aquí de Sant Cugat, que són una gent que treballa fantàsticament tot el tema d'ensenyament, amb escoles, amb instituts.
Això ho hem explicat moltíssimes vegades. Mai s'explica prou vegades, no?, que EdBuilding, com li dèiem sempre amb la Susana, que qualsevol moment, qualsevol etapa educativa és un bon moment per contactar amb ells. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
I el mes que ve tornem a parlar, esperem, amb la Susana aquest cop sí, aquí a Cugat.cat. Que vagi bé.
Gràcies.